El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam dimarts amb cel poc ennigulat, sense descartar algun ruixat a l'illa de Menorca, també a Menorca, algunes boirines matinals i, en general, temperatures amb poc canvis. Avui començarem parlant d'habitatge perquè el govern aprovarà el divendres alguns canvis a les condicions del pla Lloguer Segur per poder, així, captar més habitatges, ja que, recordem, des de novembre de 2024 només n'hi havia incorporat 82, que és un ritme inferior al que estava projectat. Entre algunes de les novetats que les anirem coneixent a mesura que avanci la setmana i també les debatrem a la nostra tertúlia, es donaran facilitats als propietaris per poder reformar els pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Ho va anunciar, recordam, ahir la presidenta del govern al Parlament. Les reaccions tampoc es van torbar. Les corresponents crítiques de l'esquerra assegurant que el balanç no era gaire optimista. Com us deia, avui plantejarem a la tertúlia què podrien suposar aquests canvis per poder millorar el programa de lloguer segur. Estirem pendents al llarg del dia d'algunes mobilitzacions. Bon dia, Joana.
Així es marca, Marta, perquè els delegats de l'Agència Tributària de les Balears es mobilitzen avui mateix, avui de matí, per reclamar millores laborals i més personal per poder desenvolupar la seva feina. La protesta està convocada pel sindicat CESIF, inclourà una concentració davant la delegació d'Hisenda a Palma i una aturada parcial d'una hora entre les 11 del matí i les 12 del migdia. Després parlarem amb Antoni Roiger, delegat sindical, que denuncia que l'Agència Tributària manté bloquejades algunes qüestions com la regularització del teletreball o també el reconeixement del servei de vigilància duanera com a professió de risc.
En crònica de successos, Xisco, tercera jornada del judici pel crim de la colònia de Sant Jordi a l'Audiència Provincial de Palma. Bon dia.
Bon dia, Marta. Hi van declarar els forenses que van explicar que les proves pericials varen demostrar que la víctima va morir apallissada i que no es va poder defensar. A més, l'informe psicològic conclou que l'acusat no pateix cap classe de trastorn de salut mental i que distingeix perfectament el que està bé d'allò que no ho està. I avui serà el seu torn de declarar.
Avui ens farem ressò també de la situació a l'Institut d'Educació Secundària de Llucmajor. L'equip directiu va posar en alerta les famílies dels alumnes del centre educatiu davant una situació que consideren molt preocupant.
Així és, a través d'un missatge del GESTIP, els docents van avisar d'un possible consum d'alcohol en horari lectiu i el propi centre per part dels alumnes. Tot va començar, segons asseguren, en el comunicat intern arran d'un repte viral que circula per les xarxes socials i que consisteix a omplir les cantimplores amb begudes alcohòliques amb la finalitat de consumir-les durant les classes o en temps del pati.
Més qüestions, perquè segur que algun o més d'un vos ha passat i vos ha passat sobretot darrerament. Tot i l'entrada en vigor de la nova llei de serveis d'atenció als clients, les telefonades comercials no desitjades continuen sent una autèntica xacra, Joana.
Exacte. Segons una enquesta de l'OCU, el 98% dels consumidors encara reben trucades spam i, encara més preocupant, augmenta el nombre de persones que reben més de 10 telefonades comercials al mes. Aquesta entitat reclama més controls, un registre públic per identificar les empreses que telefonen i recorda també que els contractes tancats mitjançant telefonades no consentides poden considerar-se nuls, no vàlids. Analitzarem, per tant, què diu la llei i quins drets tenim com a consumidors i ho farem amb un advocat expert en protecció de dades.
9 i quasi 9 minuts, moment per la reflexió. Quina és la frase del dia d'avui?
La frase d'avui és del pintor francès Georges Braque, que per cert avui hagués fet anys, que un dia va dir que si hom recorre al talent és que hi ha manca d'imaginació.
On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien de tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
I de què parla tothom?
I de tothom parla, Marta, de la trobada entre el rei Carles III d'Anglaterra i el cantant Sir Rod Stewart. I és que el cantant britànic ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les darreres hores al Regne Unit durant un acte solidari celebrat al Royal Albert Hall de Londres. Crec que tenim les imatges i podem veure com els dos parlen. Aquí és quan Rod Stewart parla amb el rei i el felicita, Carles III, per la seva recent visita als Estats Units Units. Visita oficial, i ho va fer amb unes paraules molt directes dirigides a Donald Trump. Segons diversos mitjans britànics, el músic va dir al monarca que havia estat magnífic i que havia posat aquell canalla, fent referència a Donald Trump, al seu lloc, en referència a aquest president. L'escena es va produir en un ambient distès durant la celebració dels 50 anys de la Fundació Benèfica King's Trust. Les càmeres van captar el moment en què Carles III somriu davant del comentari, sense dir res en de dir, mentre altres convidats també reaccionaven en rialles. La visita del rei als Estats Units havia generat expectació per les diferències polítiques entre Londres i Washington en qüestions com l'OTAN, Ucraïna o el canvi climàtic. Rod Stewart, que anys enrere havia mantingut, en de dir, una relació cordial amb Donald Trump, s'ha mostrat molt crític amb ell en els darrers temps. No sé com valorau aquesta arenga en el rei Carles III per part de Sir Rod Stewart.
Jo diria una cosa, ara mateix, Rod Stewart està igual que sempre, val? Abans d'entrar en detalls sobre el que conversen, i Ronnie Wood, que just està a de vora, sembla que li ha passat un camió per damunt. Home, els Rolling tenen molts d'anys, és vera, però jo no crec que tinguin tant d'anys de diferència.
No sé si estava preparat ara perquè comentava Marta Grau.
És veritat, ja, ahir varen fer el mateix, però és vera que en el Rod Stewart el veus, perdoneu-me...
Jo crec que la diferència...
Jo crec que en el Rod Stewart, perdona, Marta, t'haurien de posar el microscopi damunt i crec que igual no està.
Però jo m'ha impressionat.
Jo crec que la diferència entre un i l'altre és espol.
Que està tenyit, que Ronnie Wood va tenyit.
Tenyit i pentinat i estufat, vull dir que un i l'altre no duen el mateix pentinat.
Que discret.
I que rolin tot es front, estimada, esclar, és que davant d'això no se pot competir. En canvi, en Rod Stewart té una bona mata.
Més poblat.
I després d'aquesta petita llicència, perquè és vera que feia temps que no el veia en unes imatges en directe, també m'ha cridat l'atenció que mentre ells dos, Carles III i Rod Stewart, xafardegen sobre Donald Trump, en Ronnie Wood escolta i riu, però no intervé en aquesta conversa. Jo crec que és molt humà parlar dels altres i que tothom... tothom parla i si hi ha una persona...
A partir d'ara, quan me diguin ets xafarder, diré no, som humà.
Del 0 al 100, en quin percentatge te consideres xafarder?
100.
Tothom ho és una mica.
89-90, jo.
89-90, ja n'hi ha.
Fiat,
I a més, i estareu d'acord amb jo, Donald Trump no deixa de donar titulars, és lògic que se critiqui, que se...
Jo crec que en Rod Stewart va aprofitar de fer-li o de contar-li aquest coverbon al rei, perquè just fa unes setmanes el rei ja havia fet una cosona en públic una mica per estirar les hores en Donald Trump.
Exacte.
No sé si recordeu, en un sopar en què va dir, escolta, Donald, que he sentit que dius que gràcies a la gent dels Estats Units a Europa no se xerra alemany. Perdona que per ventura allà no xerren francès per món de nosaltres. Vull dir, li va voler pegar una estirada d'hores i ara en Rod Stewart ha de dir, mira, ara vaig aprofitar que el rei està una mica enfadat amb en Donald per dir-li que jo també l'he estirat un poc les hores.
De tota manera, aquest viatge, ja el vam comentar en el seu moment, però va ser un desastre des del punt de vista del protocol. Donald Trump votant-se,
totes les passes passant per davant
del rei, per davant la reina, per de vora.
Mostrant una vegada més, un dia més, que ell...
Allò que li agrada ser, és a dir, li agrada... passar per davant, ja està.
Que podem dir que no està basat a tractar amb monarquia, per aventura sí, però això no lleva que s'han de seguir també en aquests casos protocols establerts.
Tota la gent que deuen tenir contractades a Casa Blanca, estimada, m'imagino que deu qualcú que li podrà dir dear president.
Però ja no és una qüestió,
has d'anar esperant.
No crec que sigui una qüestió de protocol, és una qüestió més d'educació. I ell, en aquest sentit, a vegades també se passa l'educació una mica per l'art de triomf.
Ja que parlaven de França.
Exacte, ja que parlaven de França i de francesos. No, vull dir que crec que ja no és una qüestió ni de protocol ni de res. És que a vegades en Donald Trump també va a la seva i li és igual passar per davant.
I també que això, el Rod Stewart, no oblidem que li podria dur problemes. Perquè ara qualsevol persona que critiqui l'administració Trump...
Tampoc
costa un disgust, no només ja els hi passa molt d'americans, recorden Jimmy Kimmel, que varen estar a punt de llevar-li el seu programa, i si ara quan Rod Stewart intenti passar la duana de JFK, si resulta que el fiquen dins un quartet i el tenen 3 hores interrogant-lo, no és un escenari que pugui resultar aliè.
I és una pena, companys, perquè en el plano que tenim podem veure l'expressió de Rod Stewart, podem veure la complicitat de Ronnie Wood, però no veiem el rei Carles III, en plano, no? Tan sols...
Ja, però, per exemple, tu que ets una gran ambaixadora i que ets com Suïssa, sempre neutra. Si ara, per exemple, vengués na Maroto a criticar-me i t'ha fet un comentari d'aquests, tu què faries?
Com una senyora te defensaria.
Me defensaria o li siguis un poc el rotllo?
No.
I faries una mitja riada, eh?
Perquè tu dius que és això, el que ha
Clar,
fet Carles
III. Clar, jo crec III. Que el rei de tothom ja està obligat, Clar. Que tampoc
el
renyarà.
Probablement ha estat aquesta la reacció de Carles
Segurament
III.
Segurament està basat, no?
Sí.
Ha de ser un home magnànim. No he d'anar a entendre, no m'agradaria que els espectadors ja s'ho pensessin, que no, jo ara Marató va criticar ningú.
Gràcies.
No era això el que volia dir, però ara és l'exemple
que tenim Marta...
Ni que na Marta sigui tan magnànima.
Exacte.
De fet, el meu nivell de xafardegeria no arriba a Nesteu, perquè tu has dit 70...
No, 80.
89-90.
Estic allà.
Així mateix.
Perquè hi ha un 10% de coses que no m'interessen. Que, malauradament, són les que sempre m'expliquen. I jo dic, és que per què sempre m'havien de contar coverbos
no
que a mi me són
per
igual.
Per exemple?
No he vengut aquí a xerrar de ningú. Han vengut a comentar la notícia d'en Rod Stewart.
Idò, avui serà un dels temes que debatrem, no? Si realment som xafarders, què vos sembla, no? Aquesta complicitat entre el rei Carles III i Rod Stewart. És veritat que parlant de Donald Trump tampoc sorprèn molt, perquè és una persona que ja mos té molt acostumats a tots a deixar algun titular. Aquest i molts temes més, avui en la bona companyia de Facu Tenagle, els comandaments tècnics, que te Jaume, Nas Barnissú, Yolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa. Començam aquesta jornada. That is awful.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Repassem l'actualitat, els diferents titulars que en deixa que és dimarts, dia 13 de maig, amb la bona companyia del periodista i professor Manuel Aguilera. Bon dia.
Bon dia, Marta.
La periodista Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
I la periodista Necane Don Blas. Bon dia, Necane.
Bon dia.
Avui hem començat just a l'inici del programa parlant d'habitatge, sobretot per les possibles novetats del programa Lloguer Segur. És un dels temes que abordarem, sobretot per poder posar sobre la taula quines podrien ser les solucions a l'habitatge. Ho va anunciar la presidenta del govern, Marga Proens, que aquest programa es modificaria o que tindria alguns canvis que, sens dubte, podran beneficiar els propietaris. Una de les novetats és que donaran facilitats per reformar pisos si es comprometen a posar-los a disposició de l'administració. Tot això davant algunes crítiques de l'esquerra, perquè malauradament aquest programa ha tingut pocs pisos en concret, només s'han incorporat 82 d'ençà que se va posar en marxa. Què podria suposar aquestes possibles novetats? Tal vegada podria ser la millora que necessita el programa Lloguer Segur perquè funcioni, perquè és una eina que hauria de funcionar i que podria suposar, sens dubte, un fet molt positiu, no?, per un mercat d'habitatge que se troba molt tensionat, Manuel.
Sí, el govern de Marga Proens sempre ha enfocado, bueno, sobre todo las medidas en que aumente la oferta, ¿no? Eso, bueno, es la ley de mercado. Dice, si hay más pisos en alquiler, tendrá que bajar los precios. Pero las medidas estamos viendo que, al menos a corto o medio plazo, no están dando sus frutos porque el alquiler sigue disparado y vemos ahora unas cifras, creo que hace poco vimos habitaciones por ya casi 1.000 euros, ¿no? Es una locura. Yo, como sé que habéis hablado del tema del decreto de alquileres, yo creo, yo no he estado aquí, pero creo que hay que aprobar medidas en una situación de emergencia, no solo para aumentar la oferta y ayudar a los propietarios a poner a los pisos en alquiler, sino también ayudar a los inquilinos. Y ahora, además, justamente cuando se ha creado el sindicato de llogaters, ¿no? Uh-huh. Se llama sindicato de inquilinos aquí. Estamos en una situación de emergencia en la que no solo está perjudicando a gente de izquierdas, o que, no, a la gente de derechas, la gente que vota al PP y también a Vox, está sufriendo el problema habitacional. Y creo que aquí tienen que...
Tú demanes que s'analitzi de manera global. Des
claro,
de vista
porque
dels propietaris, dels
hay
llogaters,
muchísima gente, el decreto de alquileres que no se aprobó a nivel nacional en el Congreso porque la falta de apoyo de Junts y la abstención del PNV, aparte de la oposición también del PP y Vox que ya se sabía, esa medida iba a ayudar a 3 millones de inquilinos que iban a poder seguir en su casa más o menos con el mismo precio. Les podían subir un 2% del IPC. ¿Por qué se iba a hacer eso? Porque estamos en una situación de emergencia. Es que si no, se van a ir a la calle. En algunos casos les van a subir el 50%. Ellos estamos viendo que los sueldos, sobre todo en Baleares, no llegan para pagar un alquiler. Entonces, yo tenía muchas ganas de venir aquí para... Sí, que íbamos a hablar de los propietarios de Lloguer Segur, pero también quiero hablar de los inquilinos.
Claro.
Y que el decreto de los... no aprobar el decreto de los alquileres me parece una de las mayores afrentas del poder legislativo.
Tot i que en aquest
període
tan breu de temps sí que algunes persones es varen poder acollir, no?
Sí, però, sí,
però
claro, esa gente envió un burofax, bueno, ya se explicó cómo había que hacerlo, pero no se sabe si va a tener validez ese burofax
de la resposta
de los jueces, el primero que vaya al juzgado y lo denuncie. I el que decida ese juez, però clar, ara tenim...
O si han arribat un acord abans amb el propietari, no? Que també podria donar-se el cas,
exacto,
no? Dins d'aquest petit parèntesi.
Sí.
Anna, sobre el lloguer segur, moltes vegades jo crec que pràcticament la gran majoria de tertulians en aquest programa l'argument era molt, molt semblant i deien quina pena que no hagi funcionat, perquè és una mesura que si hagués funcionat bé hagués pogut ser un benefici. Podria funcionar ara amb aquest canvi? O sigui, podria ser positiu aquestes petites modificacions?
O sigui, jo crec que una cosa que ha perjudicat el govern és que va pecar d'optimisme quan va anunciar la mesura i va anunciar que mobilitzaria entre 2.000 i 3.000 habitatges. Clar, de 2.000 o 3.000 a 82 és que és molt poc, no? I això pensam que va ser, això recordam que va ser a finals d'octubre de 2024. Llavors, l'eficàcia ha estat clarament molt, molt, molt minsa, no? Ha estat un fracàs reconegut internament pel propi govern i ara divendres tindrem els detalls de com s'intenta solucionar aquest fet, no? El que explicaven des del fons del govern era que no havien tingut pisos a disposició o que quan s'havien posat pisos a disposició els havien hagut de rebutjar moltes vegades per això que comentàveu, no? Perquè els hi faltava reforma. També hi havia pues, representants del sector immobiliari que argumentaven una por dels propietaris de deixar el pis en mans d'una institució pública. No sé exactament a què se refereixen amb això, no? Deien que això, que els propietaris, com que són uns preus limitats, potser pensen que poden obtenir més beneficis de l'altra manera, no?
Clar, és que aquí també posar l'accent sobre aquesta qüestió és important, Nekane. Per què no ha funcionat? Tal vegada necessitava més recorregut, com si fos ara un programa pilot, no? Se coneix realment quines són les mancances, que és molt lícit i se millora, no? Això podria ser una part. Ara inclou el tema de la reforma, que també és positiu, perquè qui sap si algunes persones no s'acollien perquè no tenien reformat el pis. Però és molt interessant el que apunta Anna, i si els propietaris s'estimen més llogar més car, no? També hem de posar el focus aquí.
Yo, sinceramente, no entiendo la avaricia de los propietarios. No la entiendo. No, porque este es un buen programa. O sea, esto es un
te dona tranquilidad, claro.
O sea, da tranquilidad y aparte que es que prácticamente lo que hace el propietario prácticamente alquila a precio de mercado. És un poquito más barato.
Eren uns 1.500 euros de lloguer.
1.500
i el 30% euros. No el paga l'inquilí, sinó que el paga la institució.
O sea, el asunto es que tú tienes, vas a cobrar 1.500 euros al mes, seguro, porque te lo va a pagar el govern. O sea,
exacte.
No vas a tener problemas de impagos por parte del inquilino. Y además está la garantía de que a los 7 años, creo que es, tienes, o sea, te devuelven el piso tal como lo entregaste. Porque si hay que hacer reformas, el gobierno se ocupa de hacer las reformas para que el piso quede tal cual. De hecho, el programa es tan interesante, que a mí me parece tan interesante, que el ministerio, en manos del PSOE, acaba de aprobar un plan de vivienda con unas medidas prácticamente similares. No le llama Jogues Segur y el asunto es que aquí en Baleares el tope, yo hablé hace días con un representante del ministerio y dijo el tope de alquiler aquí serían 1.200 euros, por lo tanto esto sí que va a ser totalmente ineficaz porque por 1.200 euros aquí no creo que nadie alquile. Yo creo que lo que han venido diciendo desde el gobierno, que efectivamente han reconocido que no ha funcionado este sistema, es que las condiciones para poder acceder al programa eran complicadas porque se exigía 2 años, el piso tenía que estar vacío hacía 2 años. Entonces, yo supongo que el viernes, cuando anuncie los cambios el vicepresidente. Exacto. En este caso...
Claro, tendrá más detalles también.
Sí, supongo que también habrá cierta flexibilidad en esta materia, además de la posibilidad de que se reformen los pisos para que estén en condiciones de habitabilidad. Pero bueno... yo también coincido con Manu en que aquí hay que hacer una visión mucho más interdisciplinar de la vivienda, porque también es verdad que el tope a los precios del alquiler está funcionando relativamente. Tampoco es la panacea. En Cataluña, que es donde más experiencia hay en esta materia, siguen subiendo los precios del alquiler. No tanto, pero el precio del alquiler se va subiendo. Por lo tanto, yo creo que el gran problema es que la vivienda, insisto, se ha convertido en un bien especulativo.
Exacto. No puede ser tan rentable.
Entonces, y además se va viendo cómo quien tiene una vivienda termina teniendo 4, porque le da tanta rentabilidad que compra otra vivienda para ponerla en alquiler. Es decir, mientras en Cataluña están haciendo cosas muy interesantes que habrá que ver si funcionan o no. Esto de que la vivienda no pueda tener fines especulativos, que no se pueda comprar una vivienda para especular. Esto, para, por ejemplo, para los fondos buitre es muy interesante. Que ahora se han destinado, es más rentable comprar viviendas para los fondos buitre. Entonces tenemos este problema, que la vivienda ahora mismo es un bien de mercado de lujo porque da mucha rentabilidad.
Sí. I en referència a això que comentaves del decret que prorrogava els contractes de lloguer, sí. Clar, el fracàs del programa de lloguer segur jo crec que qüestiona l'estratègia en aquest cas del govern de limitar-se a demanar responsabilitat als propietaris. Això no es pot deixar en mans de la discrecionalitat dels propietaris ni de la seva responsabilitat. S'han de prendre mesures pues, coercitives que limitin els preus o que desincentivin l'especulació a través de fiscalitat, a través de manera que no sigui tan rendible per un propietari poder enriquir-se sense topall, no? Infinitament.
Supos que després d'aquesta segona fase de lloguer segur també se podran extreure més conclusions i saber si funciona a partir d'ara amb aquestes noves mesures, amb aquestes modificacions, o si no, tal vegada tindrem un problema més greu, no? Que seria què és l'especulació, els propietaris que s'estimen més o aconseguir, no? O fer negoci per seu compte, Manuel.
No, o sea, son medidas con buena intención, o sea, y además el govern de Marga Provenç está tomando una serie de medidas. También el otro día, bueno, con el tema de la compraventa también, que sí, apoyar también a los jóvenes, que dar 10.000 euros para la compra. Bueno, hay una serie de medidas. Sobre todo, bueno, lo enfocaban por el tema de los propietarios, ¿no? Por el tema de los ocupas, porque, claro, decían, los propietarios tienen miedo a los ocupas, no hay tantas viviendas en alquiler y por eso los precios están tan altos. Hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso. Hay miedo. Muchos claro. propietarios tienen miedo a que le entre a alguien en su casa, le deje de pagar y no pueda sacarlo, porque eso ocurre. Eso ocurre. Y yo recuerdo una vez que me encontré una persona muy de izquierdas que a nivel nacional, ¿no? Que bueno, bastante conocida, y que me dijo, el tema de los ocupas no existe, porque esto es un mantra que se ha repetido incluso desde partidos como Podemos, ¿no? Que lo he oído muchas veces. No, esto de los ocupas es una invención de los medios de comunicación para meter miedo a la gente, pero no existe. ¿Quién conoce a alguien que le hayan ocupado la casa, ¿no? Decían. Y justo el que me lo decía me dice, por cierto, hay una persona que conozco en Mallorca que hace 3 años que no le pagan el alquiler y no puede sacar al inquilino. Y digo, pues eso es una especie de ocupa, ¿no? Que ya se le puso un nombre que es inquiocupa, ¿no? Porque estamos en... la ley hace que sea, en algunos casos, muy difícil sacar a alguien, sobre todo si son personas vulnerables, si tienen hijos...
És que
hijos...
recordem que aquí s'ha de distingir entre l'ocupació per necessitat, en aquest cas, recordem que estem davant una setmana quasi rècord en desnonaments.
I com més
i desnonaments de persones preus, molt vulnerables.
Clar, i com més elevats i més impossible sigui accedir a l'habitatge, segurament és possible que hi hagi més casos d'ocupació, no?
Que una cosa que hi ha aquesta setmana molts
però, claro, testimonis... hay muchos propietarios que dicen, no, están ocupando pisos de bancos, pero hay muchos propietarios que son también, no te digo vulnerables, pero son personas que no son de clase alta ni a veces ni media, que tienen un piso alquilado y ellos viven en otro piso alquilado, es decir, dependen de ese alquiler y a lo mejor le dejan de pagar y no pueden sacarlo.
No, entonces, no, si entonces yo no, se, no
quedan, se quedan en quiebra.
I... Això passa, però clar, el problema sistèmic. Si els preus que són més alts i més enfora de salaris, és normal que se produeixin aquestes situacions. No vol dir que estiguin justificades, però és normal que això passi, no? Jo crec que la clau és limitar el preu.
Sí. Molta gent que no pot fer front al lloguer també hem de parlar de la saturació dels centres d'acollida. Ara mateix, clar, si no pots fer front al lloguer, on vas? Quin pis trobes, no? Clar, és que és com un cercle viciós, Nekane.
Sí, no, de totes formes, creo que, yo insisto, la avaricia de los propietarios puede ser su perdición, porque llegará un momento en que los ciudadanos no podrán pagar esos alquileres. Entonces, tampoco llegará...
¿Y a qué momento el vagado ha arribado ya?
Yo creo que ha llegado ya. Claro. Yo creo que estamos ya... ayer creo que salieron datos del Ministerio... del INE, basados en las declaraciones de la renta del año 24, y el alquiler ha subido aquí un 30% en 10 años. 30%.
Sí, no. O sea, bueno, y la compraventa también. O sea, el precio de la
sí,
casas...
Bueno, aquí la, sí, bueno, aquí el precio de la vivienda ya está disparado, pero ya el que comprarse un piso ya es para ricos,
sí,
aquí en Baleares.
Rico, sí.
Pero como la gente que no puede comprarse un piso tiene que vivir de alquiler.
De alquiler,
entonces,
sí.
¿En qué momento llegará el tope de los alquileres que los ciudadanos ya no tengan y qué vamos a pasar ahora? ¿A las habitaciones compartidas? No a los pisos compartidos.
Sí, sí, sí.
¿A habitaciones compartidas que ya se está dando? Pues es que esto yo no sé si...
I en condicions... aquesta legislatura, no sé si estaràs d'acord, Nekane, però la meva percepció és que la normativa impulsada pel govern, de moment, el que hem vist i el que té efectes pràctics avui, sobretot va dirigir als propietaris,
sí,
que són les reformes fiscals per facilitar la compra, sí, per ajudar els joves, per facilitar les successions...
Sí, sí, no, és que este govern està legislando per ajudar als propietaris, perquè la incidència... el gobierno de Marga Provens incide en que son los ayudar a los propietarios para que sean ellos,
sí,
los que tengan...
para que puedan poner la vivienda en alquiler.
Efectivamente. Sí. ¿Y qué pasa? Esto no está funcionando. El anterior gobierno también aprobó una serie de medidas que tampoco funcionaron, porque aquello de expropiar los pisos de los grandes tenedores, aquello no sirvió para nada, porque creo que al final se expropiaron como 30 y pico pisos y aquello llevó a un calvario judicial al gobierno que no sirvió para nada tampoco. O sea,
por terminar, solo creo que una de las claves, que también la ha dicho Nekane y, bueno, y Ana también iba en esa línea, es desincentivar que la vivienda sea un negocio. Porque
exacto,
hay muchísima gente, no solo fondos buitres, sino particulares, sí, que se dedican, en lugar del dinero, a invertirlo en bolsa o en otros, yo qué sé, en crear empresas o en acciones, lo que sea, en comprar casas para ponerlas en alquiler. Porque saben que tienen un beneficio, en muchos casos, cercano al 10%. O sea, es un gran negocio. Tenemos que desincentivar eso, que haya gente que se dedique solo a eso. Entonces, a través de medidas fiscales o lo que sea.
A partir de divendres tindrem més informació. També aquest programa podrà parlar amb el director general d'Habitatge, a qui hem convidat, per poder aprofundir en totes aquestes mesures. Crec que serà molt interessant tenir tota la informació per poder valorar aquestes modificacions del programa Lloguer Segur. 9:33, el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio. Petita pausa per publicitat a televisió. Continuen tot d'una.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es saber que somos más siendo menos. Que como esto sigue así, no vamos a tener a quien recitarle en español. La noticia del día. Hablamos de que Baleares pierde población por los cuatro puntos cardinales de su España, que diría Manolo. Y el titular lo dice de otra forma. Insólita caída de los ciudadanos nacidos en España. Desciende al menos en 21 de los municipios de Baleares. Se consuma así la sangría de la sangre española, la amenaza que se antoja como prioridad nacional. que viene a darle todo el sentido. Aquel desafío de la podemita señora Montero, cuando enunciaba la teoría del reemplazo. Iban a venir los de fuera, gente china, negra o marrona, a barrer a los fachas y racistas de este país. Así lo dijo literalmente. Y una de dos, o todos los de los 21 pueblos de Mallorca son fascio-racistas, o se los están llevando a marchas forzadas. Una prioridad nacional para priorizar a los de Baleares. Proponer como solución desde aquí la necesidad de hacer una regulación masiva de mallorquines. Certificar con urgencia la vulnerabilidad de los menorquines. Acreditar suficientes antecedentes penales de ibicencos. Y dar arraigo automático a los hermanos de Formentera. El diciembre pasado ya avanzábamos de que vivíamos un 51% de indígenas frente al 49% restante. Y que si a eso le sumamos que ya llegamos al 1.260.000 habitantes, llegaremos a la conclusión de que necesitamos multiplicarnos sin crecer, como para encontrar la fórmula. Y ya mañana, siempre España, más.
Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. El sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase. Con los Austrias y con los Borbones perdimos nuestras...
Son les 9 i mitja, passen de 5 minuts. Just al sumari vos ho contàvem, fent ressò de la situació a l'Institut d'Educació Secundària de Llucmajor. L'equip directiu va posar en alerta les famílies dels alumnes del centre educatiu davant d'una situació que consideren molt preocupant. Passa a través d'un missatge de la plataforma Gestip. Els docents avisaven d'un possible consum d'alcohol en horari lectiu, en el propi centre i per part dels alumnes. Tot va començar, segons asseguren, en un comunicat intern arran d'un repte viral. El manco és el que sembla que circula per les xarxes socials i que consisteix en omplir les cantimplores típiques de l'aigua que duen els alumnes amb begudes alcohòliques amb la finalitat de consumir-les durant les classes o al pati. Després, a partir de les 10 i mitja, parlarem d'aquesta qüestió al nostre espai Illes del Delicte en crònica de successos i contarem amb alguns portaveus. Però mira, començaré per en Manuel com a professor. Ostres, no deixa de ser sorprenent. Repte viral, alcohol a les cantimplores d'aigua i que hagin enviat un missatge a través d'aquesta plataforma me sembla un signe d'alarma important.
Sí, y justamente ayer cuando salió la noticia, que si no me equivoco es exclusiva de última hora.
Exacte.
Lo comenté con mis alumnos de segundo y les dije, me sorprende de vuestra generación porque es la más saludable de la historia, ¿no? Es
sí,
la que más se preocupa.
Baura,
bueno, igual Ana que está más cerca, ¿no? Que es la más joven, bueno. no lo puede explicar, pero es como algo un poco ochentero, noventero, ¿no? Que nosotros hacíamos antes, éramos bastante salvajes en este aspecto. Yo no, ¿eh? Yo no.
La nostra generació.
Un amigo, esto
fue. Sí, un amigo, siempre es un
Però
amigo.
Però sí que és vera, el que diu Manuel, sorprèn de generacions més joves, ¿no? Que hi ha tant de consum d'alcohol, també
sí,
de vapers, per cert.
I sobretot me sorprenda que sea com un reto viral, ¿no? Que eso es como... Que,
mira, aquesta part...
Como si lo, hacen los de, si lo hacen los demás, yo lo tengo que hacer, claro. ¿No?
Però penseu que els reptes virals són el dia a dia entre els joves, Anna. Ara mateix, és veritat, estan molt presents.
Sí, crec que... No sé si era la setmana passada o l'altra que parlàvem de la possibilitat de limitar l'ús de les pantalles, les xarxes socials, als menors de 16 anys, no? Perquè, clar, no saps mai quin tipus de contingut li pot entrar per telèfon al teu fill, no? De tota manera, les dades de consum d'alcohol i vapers són bastant elevades. Abans de venir m'he mirat una mica les darreres dades publicades pel Ministeri i entre els 14 i els 18 anys, el 76% ja declaraven el 2023 haver aprovat l'alcohol i el 55% haver aprovat les cigarretes electròniques. Vull dir que no seria una cosa tan anecdòtica com sembla.
Nicane. Bueno, yo creo que... Vamos a dejarlo en la categoría de travesura de momento, ¿no? Pero no deja de ser preocupante, ¿eh? Es decir, creo que sí que este reto es el desafío que se establecen en las redes sociales, que por cierto, lo acabas de decir, en teoría tenía que prohibir el acceso a los menores de 16 años.
Es que eso es un otro debate.
No sé cómo estamos en este tema, ahora mismo creo que está aprobado, pero no se ha concretado todavía, ¿no? Bueno, pues esta es la demostración de que efectivamente es necesario, de alguna manera, regular el acceso de los menores a las redes sociales. No sé si prohibirlo, pero desde luego regularlo.
Com han fet altres països, no? I ja són molts dins d'aquesta llista.
I llavors, sí, a mi també me llama la atención que, a pesar de los datos que ha dado Ana, que es verdad, que sí que es cierto que ahora mismo hay una generación que está mucho más alejada del alcohol de lo que estaban las generaciones anteriores.
Y del tabaco. Y del tabaco. Tradicional, ¿no?
Efectivamente. Entonces yo creo que esto en principio es una buena noticia, pero bueno, habrá que estar vigilantes. Y me parece, lo que me parece más significativo de todo y más interesante es que se haya detectado. Es decir, que se haya puesto una alarma de cuidado, que esto está pasando en el instituto, que esto sirva para que los demás institutos de Mallorca o de Baleares se pongan vigilantes para controlar que no se repitan estos hechos.
Com hem explicat, en tan sols una hora ampliarem aquesta notícia, contarem amb el periodista, no?, que ha publicat aquesta notícia, i amb alguns portaveus per ara aprofundir en aquesta qüestió. Un dia en què parlam d'altres qüestions que tenen a veure amb el trànsit aeri. El govern central ha donat el SUS a la construcció d'un centre de control de trànsit aquí a les Balears per més de 81 milions d'euros. El Consell de Ministres va autoritzar aquesta licitació de la construcció d'aquest centre de Naire i serà ubicat en concret a l'aeròdrom de Son Bonet de Marratxí. D'aquesta manera se gestionarà l'espai aeri de l'arxipèlag, se modernitzarà també, se millorarà aquesta gestió i se reforçarà també algunes qüestions com, per exemple, asseguren la seguretat, la capacitat operativa, l'eficiència del sistema. El termini de construcció és encara durar temps, perquè estem parlant de quasi pràcticament 3 anys, no?, per dur-lo a terme. Ens podíem fer moltes preguntes, si és necessari, si realment necessitem una millora de la gestió. Començaré per tu, Anna.
Així, anem de lo local a lo estatal. Així com a primer input, el que m'ha arribat és que l'esquerra de l'Ajuntament de Marratxí ha estat crític perquè consideren que està bastant a prop de nuclis urbans i temen que això pugui generar tensions amb els veïnats, renous, etc. D'altra banda, aquest anunci arriba en un moment de debat en el Parlament i de debat amb l'Estat sobre la cogestió aeroportuària. Recordem que fa una setmana se va aprovar una iniciativa parlamentària impulsada per Mallorca, Més per Menorca, però que va tenir també suport del Partit Popular per reclamar una cogestió perquè l'autonomia pugui tenir pes a l'hora de decidir com s'utilitza l'aeroport, i després d'una remodelació de l'aeroport de Palma que el mateix vicepresident del govern va denunciar durant un ple del Parlament que se tractava d'una ampliació encoberta per part d'Aena, no? Llavors, clar, tot aquest debat sobre l'aeroport jo crec que s'emmarca en les tensions i també en la preocupació que cada vegada està més estesa i és més transversal a les Illes Balears sobre la saturació de l'espai aeri.
De fet, les xifres les tenim de fa poc. Els aeroports han tancat el primer quadrimestre de l'any amb prop de 8 milions i mig de passatgers, que és una xifra bastant semblant a la de fa un any. L'increment no arriba a l'1%, però sí que és veritat que parlem d'unes xifres molt, molt considerables. Nekane, Manuel, què en penseu d'aquests punts que plantejava Anna, si realment podria ser una ampliació, no?, entre cometes, encoberta de l'aeroport, si per contra millorarà la gestió i si serà una eina útil o, com han criticat algunes veus de l'esquerra, realment no és una eina necessària?
No, jo crec que, a veure, com ha apuntat Anna, o sea, Son Bonet ha quedado dentro de la ciudad. Hay que recordar que fue el primer aeródromo de Mallorca y de uso militar y ha quedado recogido, ¿no? Bueno, totalmente rodeado de viviendas. Por eso los vecinos pues llevan años pidiendo pues que se le dé un uso más verde. Había un plan para hacer un parque fotovoltaico, pero claro, ahí también metido entre los vecinos, pues ellos lo rechazaban pues por el tema ambiental y tal. Y bueno, ahora parece que el gobierno central le quiere dar un uso que sería, bueno, mejorar el control del tránsito aéreo, que tendrán que ser los vecinos y eso, y el ayuntamiento el que decida si es beneficioso para la zona. Yo así a priori no le veo ningún perjuicio y nada, y todas las inversiones que haga el gobierno central pues son bienvenidas, ¿no?
Ni cani, sobre bueno, aquesta nou espai aeri. Jo no estic
d'acord con que totes les inversions que fa el govern central són benvenides. Cuidado. Porque ahora mismo, como ha dicho
menos
Ana...
Menos el búnker del aeropuerto, ¿no?
Por ejemplo, no, quiero decir...
No, hombre, yo claro, no, si, hay, si tiene peligro para los vecinos, ¿no?
Que
claro.
Yo creo que es mejor que efectivamente... Yo desconozco cómo están las instalaciones de ahora mismo y no sé si necesitan una mejora. Pero lo que sí me parece importante es que precisamente en estos momentos es como si el gobierno pudiera tomar decisiones unilaterales en territorio suyo sin que la comunidad autónoma pueda decir nada.
Claro, no, tendrán que consensuarlo.
Eso es lo que quiero decir.
Y también con el ayuntamiento.
Y de ahí viene lo que decía Ana ahora mismo, de la ley que se ha aprobado, que ya está aprobada en el Parlamento. Veremos qué pasa en el Congreso, porque el PP asegura que tiene el apoyo de Feijóo para sacar adelante esta ley, y yo quiero ver ese apoyo de Feijóo.
I si me permeteu, afegim també en aquesta cogestió portuària que plantejava Ana, no? Que també la podem localitzar en aquest context, l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, de la qual hem parlat en els dies previs. Sembla com que tot va al voltant d'una...
Bueno, pero es que en el aeropuerto de Palma, por ejemplo, que se ha hecho, según AENA, una reorganización interna, y yo aquella reorganización interna que están haciendo, lo que estoy viendo es que hay más puertas de embarque que antes.
Es una ampliación.
Por lo tanto, sí. Es una ampliación. Claro, a mí que no me... Claro. No, realmente no ampliamos, claro. No ampliamos la ocupación de suelo. No amplias la ocupación de suelo. Pero reordenas de tal manera que puedan llegar más aviones. Pues eso es una ampliación. Y en Eivissa están haciendo lo mismo. Yo creo que la comunidad autónoma tiene que tener voz a la hora de poner algunas limitaciones al gobierno, de decir, tú aquí no puedes hacer lo que te dé la gana. Como mínimo, consúltalo primero con la comunidad autónoma y que la comunidad autónoma pueda dar su opinión. La ley que se ha aprobado incluso permite el derecho de veto de la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma puede decir, esto no lo quiero, en algunas actuaciones del gobierno. Y creo que por aquí, sí que por aquí se puede actuar en contra de la saturación, para frenar la saturación. Porque si dejas la puerta abierta para que venga todo el mundo, seguirá viniendo todo el mundo. Si cierras la puerta, vendrá menos gente. Entonces yo sí que creo, desconociendo, lo digo de antemano, si era o no necesaria esta inversión, sí que creo que el gobierno tiene que tener capacidad de decir, a mí me parece bien, a mí me parece mal, como mínimo decirlo.
Eso, como ha ocurrido en Canarias, ¿no? Con el barco del antivirus, ¿no? Bueno. No, ahí se ve como el gobierno central a veces hace lo que quiere sin contar con los gobiernos autonómicos. Y incluso nosotros, teniendo esta vez un diputado que está dentro de la disciplina del gobierno, que es Vicens Vidal, que es un diputado de MES, que está dentro de Sumar, que es una coalición que apoya al gobierno... Esas personas son las que deberían decir algo, ¿no? Y además son personas que siempre han luchado contra el centralismo, ¿no? Y hay veces, bueno, que parece que como el gobierno aquí es del PP y el de allí es del PSOE Sumar, pues les va bien el centralismo, ¿no?
Bueno, en aquest cas jo crec que aquí el partit d'en Vicens Vidal, que és més, és el que ha impulsat aquesta llei de cogestió i... ha aconseguit el suport del Partit Popular, per tant, hi ha una, com a mínim, una entesa amb el Partit Popular en aquest cas, i entenc que en Vicens Vidal la defensarà en el Congrés, el que passa que en Vicens Vidal només és un diputat.
Sí.
I encara que Sumar també hi doni suport, no? Aquí la clau és que farà el PP, si és vera que té aquests suports, i sobretot que farà el Partit Socialista i que farà la presidenta del Congrés, si tramitarà la iniciativa a temps, que acabi la legislatura o no.
El PSOE ha dit que no està d'acord amb aquesta llei. No está de acuerdo porque va más allá de lo que se está negociando en algunas comunidades autónomas como el País Vasco, que el propio país, o sea, el PNV ha empezado una negociación paralela bilateral, que esto es sí que lo está haciendo el gobierno con sus socios preferentes como es el PNV, Esquerra y Junts, abre negociaciones bilaterales, ha abierto una negociación bilateral con el PNV, para una cogestión que no es ni la mitad de ambiciosa de lo que se pretende hacer aquí. Por eso a mí me extraña, quiero ver que efectivamente Feijóo diga que sí a esta ley, pero bueno, el PP asegura que tiene el aval de Feijóo para aprobarla, ya veremos.
9:48, uns consells més, tornem tot d'una amb altres propostes.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Per Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És el que a tots ens ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra assegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Y dependen de ustedes.
Noticias de última hora. No venim en manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Queden 10 minuts, aprofitant per seguir repassant l'actualitat i ens fent ressò d'un article que més publica la nostra companya Necane Domblàs avui a última hora. Ens explica que el govern estendrà als treballadors de les empreses públiques el pagament de les conegudes com a bufandes, que és aquest complement de productivitat que recupera l'executiu de Marga Proens després de més de 15 anys sense pagar-se, Necane.
Sí, sí, estas bufandes las quito. Se llaman bufandes, por cierto, lo voy a explicar. Que coloquialmente entre los funcionarios se llamaban bufandes porque solían llegar cerca de Navidad. Entonces era, uy, mira, me ha llegado una bufandita. ¿Eh?
Como una panera. ¿Eh?
Exacto. Se llaman bufandas por eso. Y eran muy comunes, o sea, las quitó José Ramón Bauzá en la época en que tuvo que empezar a hacer recortes a lo loco y casi nos quita 2 hospitales. Afortunadamente duró poco José Ramón Bauzá en esta comunidad autónoma. Lo suficiente para hacer mucho daño, pero bueno, ya... Ten fugit, dejémosle que se vaya. No, a ver, esta mañana precisamente me ha llegado un mensaje, ahora hablábamos del problema del WhatsApp, me ha llegado un mensaje de un alto cargo del gobierno riñéndome porque he puesto que estas productividades van a ser discrecionales, pero es que lo van a ser. Van a ser discrecionales. Es decir, a mí me parece muy bien que se premie la productividad y que los funcionarios que trabajen más y quieran trabajar más tengan un plus. Ahora, tiene que regularse muy bien quiénes son los beneficiarios de este plus para que esto no sea un pago a funcionarios amigos, hablando en plata, para que quede claro. Es decir, me parece, porque el gobierno, ayer hablé con la consellera explica que estos pluses de productividad, por ejemplo, permitirán reducir el número de interinos que empiezan a hacer una labor que desconocen, entonces la hará un funcionario que conoce, si quiere trabajar más, que no son horas extras, ¿eh? Si quiere trabajar más, pues tendrá este complemento. Me parece bien, ahora bien, tiene que estar muy bien regulado para que no haya aquí dedazos, que ayudas a funcionarios amigos, dedazos, que es lo que critican los sindicatos. Entonces, vamos a ver cuando se apruebe, seguramente será a finales de mes, es lo que quiere hacer el gobierno. A ver, que cuando se apruebe veremos la letra pequeña, que en el gobierno dice que no habrá discrecionalidad. Bueno, vamos a ver cuando salga la letra pequeña si hay discrecionalidad o no hay discrecionalidad.
¿Y por qué crees que se recupera después de 15 años?
Bueno, yo creo que lo que tiene el gobierno está intentando hacer una reforma de la función pública en muchos aspectos. Una de las cosas que quiere hacer también es eliminar el sistema de oposiciones de memorieta, ¿vale? Que es lo más fácil. Objetivamente, a la hora de puntuar, una memorieta es muy fácil. De hecho, ahora las oposiciones, la mayoría se hacen con un sistema de respuesta múltiple. O sea, ya ni siquiera se redactan muchas de las fases previas de eliminación son de respuesta múltiple. Y el Gobierno quiere cambiarlo esto. Y el Gobierno quiere hacer una función pública más productiva de lo que es. Claro. ¿Qué pensamos todos cuando pensamos en un funcionario? En el café, el desayuno, el bocadillo. Que no es así. Porque creo que todos tenemos, yo tengo amigos funcionarios que son excelentes profesionales y que trabajan verdaderamente, ¿no? Y hay que pensar que un médico también es funcionario.
El sector es muy saturado, justamente, sí.
Y precisamente Baleares es una de las comunidades autónomas...
Ese comentario suena como, yo tengo amigos gays.
No, no, pero bueno, pero quiero decir...
Ya, es que ya solo decir que tienes amigos funcionarios que sabes que trabajan parece... Sí.
No, pero es por un poco para desmontar el mito de que el funcionario es el señor que se va a desayunar 7 veces y luego aprovecha para hacer la compra. Alguno habrá, alguno aprovechado habrá, pero bueno, también en las empresas privadas hay aprovechados.
Sí.
Es así. El problema que tiene la función pública es que, claro, como el funcionario es un cargo de por vida, no hay manera de que ese funcionario vago, digámoslo, se active.
Y la baja productividad no només es... pot deure, perquè, per exemple, l'empresa privada, la setmana passada vaig parlar amb representants del sector empresarial, també deien que un problema endèmic de les Illes Balears és la baixa productivitat. No, i no només se deu a que un treballador tingui més o menys voluntat, no? Moltes vegades els processos, la manera de treballar, la tecnologia a disposició dels treballadors també afecta la productivitat.
Ajuda,
sí,
també...
Bueno, hay datos objetivos como el absentismo laboral, que ahí es más alto, o sea, el porcentaje es mucho más alto entre los funcionarios que en el sector privado, con casos muy especiales, por ejemplo, el de la Policía Local de Palma, que sabemos que fluctúa entre el 7 y el 10%, cuando el absentismo en el sector privado es del 3%.
De totes maneres, és veritat que hi ha moltes mancances, manca de personal. Recordem avui també, no?, una vaga, una aturada especial per part dels funcionaris de l'Agència Tributària, que en plena campanya de la renda, després parlarem amb ells, demanen també que se necessite personal. També tenim un problema afegit, com a Illes, no?, que no, hi ha molta gent que ja no vol venir a fer feina per la problemàtica de l'habitatge, etc. 4 minuts, 3 i poc, per abordar també una qüestió. No és la primera vegada que ho deim, però just ara ho ha presentat Manuel Aguilera, el seu llibre, Mallorca en llamas, va ser precisament fa pocs dies. De què ens parla?
Sí, és la història de les víctimes de los bombardeos de Mallorca en la Guerra Civil. Y nada, muchas gracias porque podamos hablar de ello. Lo presenté el jueves, me acompañó el historiador Manuel García Gargallo y bueno, fue un momento muy emocionante porque fue el primer encuentro de familiares de víctimas de los bombardeos de Mallorca. Son personas que durante 90 años no han tenido ningún reconocimiento. En su día la dictadura tampoco les indemnizó ni homenajeó ni nada, y fue por primera vez se reunieron en el mismo lugar que fue en la presentación, que fue en el Hostal Terminus, en la Plaza de España, y se pudieron conocer. Para mí fue muy emocionante, incluso algunos estaban sentados al lado de personas que habían muerto justo en el mismo bombardeo, en el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, las hermanas Muñoz Martí, los familiares estaban sentados al lado de la familia Picornell, que murió María Picornell con su hijo Alfonsito Bueno en el bombardeo del 31 de mayo del 37 en la Plaza del Pez de Zapalla de Palma. Se pudieron conocer y bueno, fue un momento muy emotivo, y hay que decir que no son personas que busquen, evidentemente, ni que tengan ni odio ni venganza ni nada. Son personas que quieren que se les recuerde también y no se les ignore, como ha pasado en los últimos 90 años.
Se necessita parlar des dels diferents punts de vista, des dels diferents bàndols, per poder tancar ferides, per poder fer un dol que segueix molt present i molt obert encara a la nostra societat, companyes.
Sí, bé, la memòria democràtica és això, no?, recordar, i a més, ara que ha passat un temps, se suposa que quan vas tancant un trauma col·lectiu, no?, les societats diuen que funcionen molt com una persona que ha patit un trauma, pues, com a societat hem patit un trauma col·lectiu i s'ha de poder parlar de tot, s'ha de poder deixar de parlar des de la ferida i parlar des de la perspectiva democràtica, que és una mica més allunyada i que t'ha de permetre simplement explicar els fets i amb la neutralitat i el respecte per les víctimes, sense oblidar també pues, la història i que hi va haver una dictadura i una repressió duríssima després, no?
Sí, yo también me sumo a las felicitaciones a Manuel, porque es verdad que es un tema del que se conoce muy poco. Entonces está bien que lo que dice Ana, está bien que se entienda que la memoria tiene que ver con la recuperación del pasado que tenemos, ¿no? De la historia. Este es un episodio que se conoce poco, entonces creo que es un acierto que salga a la luz y que se conozca un poco más, y sobre todo por eso, para superar de una vez este trauma del que explica Ana colectivo que sufrimos, que sufrió este país y que arrastra todavía, creo yo, generaciones después.
Ni que ni Ana, sí. Manuel, que tengo una muy buena semana, muchísimas gracias por que repasa la actualidad.
Bueno, gracias a ti.
Nosaltres escoltam a la ràdio els nostres companys dels serveis informatius. Petita pausa per publicitat a la tele i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí, al dia.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.